Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Els aeroports de Lleida i Girona confien les últimes decisions dels grans turoperadors afectin el mínim possible el seu volum de negoci. El govern reconeix que la fallida de Thomas Cook farà perdre uns 20.000 turistes britànics, majoritàriament esquiadors, però veu més impacte econòmic negatiu a Andorra que no pas a Lleida. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha assegurat a la xarxa que no han d'anar a remoldre les grans decisions del mercat, sinó ser atractius i avançar cap a un model menys descentralitzat de gestió. L'escolta.
La clau no és anar reaccionant a les decisions que el mercat va prenent en funció de si puja el combustible o de si Boeing no pot subministrar avions. Per nosaltres la clau és tenir aeroports atractius per tota mena de companyies, ser atractius per tota mena d'operadors, però per fer això hem de tenir unes condicions estructurals i un model de gestió que busqui això. I el model de gestió d'Aena és fortament centralitzat, no desenvolupa aquest tipus de polítiques.
El secretari d'Infraestructures també ha explicat que pel que fa a l'aeroport de Girona s'espera que la decisió de Ryanair de comprar avions de l'empresa Thomas Cook, ara en fallida, els faci replantejar el tancament de la base. Més qüestions. Alpicat, Cervera i Torrefarrera són els municipis amb més renda de la província de Lleida, segons el darrer informe de l'Agència Tributària. Apropem-nos ara cap al Segrià per saber-ne més d'aquesta informació de la mà d'Alpicat Ràdio. I a Bonet, bon dia.
Bon dia, Alan.
Bon dia. Els veïns del Picat tenen la renda més alta de la província de Lleida, seguits dels de Cervera, Torrefarrera, Benavent del Segrià, Naut Aran i Lleida. Segons mostren les dades de l'Agència Tributària, els ingressos bruts per habitant del Picat seria d'uns 33.296 euros, un fet que el situa al número 42 del rànquing català i al 82 del total de l'estat espanyol. Segons declara l'alcalde del Picat, Joan Gilar, aquest aspecte es pot veure influenciat pels serveis que disposa el municipi.
Sí que és cert que suposo que aquí hi ha un cúmul de circumstàncies que entenc que fa molts anys que s'hauran fet bé perquè aquest cúmul de circumstàncies doncs conflueixi així. Per exemple, el creixement urbanístic entenem que és un tema molt important, no? De la manera que tu dissenyes el teu municipi de cara al benestar dels teus veïns i veïnes. Doncs jo penso que el tema és importantíssim. Vull dir, quan tu dones serveis a les persones, a les famílies, a la gent, doncs evidentment això jo penso que és un valor afegit, que és el que té el propi municipi. I aquí, doncs tot això s'ha intentat cuidar molt.
Pel que fa al conjunt de la província de Lleida, la renda neta mitjana és de 20.551 euros, les xifres més baixes de tot Catalunya, on la mitjana se situa als quasi 24.500 euros.
Gràcies, Ia. I el Pallars Jussà celebra, dona inici al Cor de Vi. Anna Solana, Ràdio 3, més detalls, sisplau.
Bon dia. L'emblema del festival són la carn de corder i el vi, tot i que també hi són ben presents altres productes elaborats al Pallars, com la cervesa, l'oli, el safrà o la vedella ecològica. La tardor és època de fires al Pallars Jussà i el cor de vi vol ser també un fil conductor d'aquestes, completant-les amb experiències com caminades i visites a les vinyes, excursions amb ramats i pastors o sopars temàtics centrats en productes com, per exemple, l'oli. En l'acte de presentació que ha tingut lloc al celler El Vinyer, Eva Carmona, del mateix celler, ha explicat que aquest festival el serveix per posar en valor el producte que elaboren i donar-lo a conèixer tant a la gent del territori com a aquells que el visiten. Per la seva banda, la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tremp, Anna Ritz, ha destacat la voluntat del festival de convertir-se en un referent de la gastronomia pallaresa. I és que, paral·lelament i dins del marc del festival, un gran nombre de bars i restaurants oferiran menús especials quilòmetre zero amb productes 100% pallarès i coincidint amb els caps de setmana de fira.
Gràcies, Anna. De moment això és tot per ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Què tal, com estan? Benvinguts. Són les 11 i 7 minuts del matí. Avui és dijous i això és el més calent a l'Aigüera. Un magazín que fem cada dia, de dilluns a divendres, i com cada moment del matí, sempre amb la col·laboració de la Cristina Cantal. Bon dia, Cristina.
Molt bon dia. M'encanta aquesta cançó, Joan, t'ho haig de dir. M'agrada aquesta entrada.
Una manera de dir bon dia al dia, dir que és tot el dia.
No sé, a l'estil Gertrudis.
Exacte. No sé per què, és curiós, Sempre diguem bon dia, però només el diguem al matí. En cas hauríem de substituir per bon matí, però quedaria un xic, no sé, estrany, no?
Sí.
Perquè, esclar, si tenim en compte que el dia és tot el dia.
Sí, per tant, a primera hora ja desitges, per qui ja no tornaràs a veure, bon dia. Saps?
Bon dia.
Que el tingui tot.
Bon dia.
Clar, a partir de la tarda ja no li pots desitjar tot el dia, ja només queda...
El francès ho tenen més fàcil, això.
Sí, fins bonjour.
Que no... Bonjour, i com es fa fos, bonsoir. I ja no es complica més la vida.
Bona nit.
Bona nit i bon dia. Però aquí, sí, bon dia, bona tarda i bona nit.
Aquí el bon vespre no, el vespre pobret ens el deixem, eh?
Sí. Curiós.
A lo valencià, a mi m'encanta. Bona vesprada.
Vesprada. Molt bé, doncs avui dijous, dia 3 d'aquest mes d'octubre, que acabem encara de començar, i amb moltes coses, Cristina, ja saps que sempre ens agrada saber en aquest moment del dia com estan les temperatures meteorològicament parlant, i hem d'anar a les nostres estacions de referència, que sempre m'agrada actualitzar-los, perquè això va canviant cada X temps, i tenim una temperatura, atenció, que em penso que des de que hem començat tu i jo com a parella matinal,
sí.
És el dia que va tenir la temperatura més baixa a la Closa del Llop, 19 graus en dos.
Oh, sí, doncs sí, efectivament és el dia amb la temperatura més baixa.
Però ja irà baixant, ja irem tocant més fons. Sí.
Jo és que sóc de calor, de solet, saps? Doncs,
em penso que ja... De moment no volia de fer, Ja n'has tingut una bona ració aquest any,
Sí, no em queixo. Ja tornaran a pujar, no t'hi preocupis, que tenim aquí un canvi climàtic que fa que tota la temperatura es torni boja.
I si anem a l'altra estació meteorològica, com és la de Ran de Mar, la de la Clota, 19 graus en 7. 19 en 2, 19 en 7, doncs també podríem dir que estan allà...
Una diferència de 0,5, estan allà mateix.
Estan allà mateix. Molt bé, doncs aquestes són les temperatures, aquest és el temps que ens aporten a les dues estacions que sempre visitem cada matí. I com no, també després del temps, d'aquests valors, com cada matí ens anem a veure què ens explica en Sergi Corral de com estarà la situació meteorològicament parlant, tant del que queda del dia d'avui com per demà. Cristina.
Doncs mira, aquest és el titular. Es torna a imposar la bonança amb tramuntana que desapareixerà. Pel que fa a les temperatures, aquest dijous 3 d'octubre tindrem unes màximes d'entre 22 i 24 graus i unes mínimes d'entre 15 i 17 graus. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem cel serè gran part del dia, però amb bandes de núvols prims més freqüents de matinada i també aquest matí. Ambient net i fresc, sobretot a primera hora. Pel que fa al vent, tramuntana forta a les primeres hores de la matinada, baixant ràpidament a tramuntana moderada de força 4-6. Al llarg del matí ja baixarà cap a tramuntaneta i a migdia desapareixerà. A la tarda quedarà, doncs, un mitjon fluix. I pel que fa a l'estat del mar, forta maror de matinada, baixant a maror al matí, marejol a la tarda, un tràgol de gregal baixant també d'un metre i mig a mig metre a la tarda. Pel que fa a la temperatura del mar, aquest cas és avui a 20 graus amb 7, i això sí, com que tenim aquesta tramuntana, millor, doncs, precaució i bandera groga.
Molt bé, doncs això és per al que ens espera per al dia d'avui. Anem ja demà divendres, portes del cap de setmana, una temperatura que oscil·larà entre els 23 i 25 graus de màxima i 12 i 14 de mínima. Amb un cel serà tot el dia, amb arribada d'alguns núvols prims a darrera hora i amb un ambient fresc a primera hora. En quant al vent, garbí molt fluix de matinada, quedant variable mig matí i mig dia. A la tarda es tornarà a imposar el migjorn i garbí de força 1 a 2. L'estat de la mar arrissada durant tot el dia. Ja sí que demà les condicions per al bany i la navegació, els que encara vulguin aprofitar per anar a fer una capbussadeta d'aquestes de tardor, ho poden fer. I també els que, mira, els que agraden l'esport de la vela, doncs demà és un bon dia també per practicar-ho, perquè ja hi ha la bandera verda, però la temperatura de l'aigua del mar encara continuarà amb aquests 20 graus en 7. Molt bé, doncs això és en quant al que és la temperatura, el que ens explica en Sergi Corral, que ja saben que el podran escoltar molt més detallat, aquesta informació, dins l'informatiu de la UNA. Ara el que s'hi fem, amb aquest canvi de sintonia, anem al resum de premsa. I ja sabem que la premsa no tanca mai perquè sempre hi ha notícies i sempre hi ha coses que s'han d'explicar.
Sí, fins i tot a l'agost, que sembla impossible que, sí, que no hi hagi, que hi hagin temes, però n'hi ha.
Però els diaris ja són
més prims.
Més prims, sí.
També
sí,
fan vacances, una part del diari.
Clar, sembla que no passen, però també passen coses. I estem encara en una època dels diaris de paper que no sé quan durarà.
Jo crec que no desapareixeran, Joan.
Vols dir?
Sí, hi ha un plaer llegir un diari físic. Sí? No ho sé, ho haurem de seguir, a veure què passa.
Pensa que els diaris digitals cada vegada n'hi ha més, cada vegada són més seguits, i cada vegada tenen... Alguns van agafant molta importància.
Però hi ha molta gent que encara compra el diari.
Sí.
Nosaltres,
sí,
per exemple.
Nosaltres, encara, sí, nosaltres som de diari, però no ho sé si les generacions que vindran, que tot estan amb una pantalla d'ordinador davant, no sé si iran, s'acostaran fins a un quiosc encara a buscar... per nostàlgia algun diari de
també paper. Deien que amb l'aparició de la tele moriria la ràdio, i aquí estem, o sigui que esperem que es mantinguin, almenys jo espero que es mantinguin els diaris en paper, tot i que, doncs, la proliferació dels digitals ajuda molt, perquè pots fer un minut a minut que no t'has d'esperar a la publicació de l'any demà per saber aquesta notícia, no?
Això és el que hem aconseguit guanyar, perquè una notícia la tenim ja a l'actualitat. Acaba de passar i de seguida saps què ha passat i com va, i abans, esclar, hi havia vegades que no ho sabies fins l'endemà. Dic, ostres, això ha passat, si ha passat al costat de casa.
No me n'he enterat.
Socorro!
Això ja no passa.
Molt bé, doncs obrim el nostre quiosc i trobem tota una sèrie de diaris que anem, doncs, a saber quines són les notícies principals i també la fotografia de portada. Cristina, comencem per Girona?
Sí, exacte, i per el diari de Girona, que obre amb aquest titular. Fornells és el municipi gironí amb la renda més alta i Salt se situa a la cua. Afegeix que Forallac, Les Preses, la Jonquera i Sant Gregori estan en els primers llocs, mentre que Les Planes, Lloret, Ullà i Vilamalla ocupen els últims. Finalment, Vilobí ha passat de l'1 al 29.
Carai, què ha passat a Vilobí?
Descendència, no ho sé, s'hauran de comprar el diari de Girona i llegir més profundament aquest article que hi ha a la pàgina 3, si voleu saber, doncs, què passa amb les rendes aquí, a les nostres comarques gironines.
Carai, si és a Fornells, podríem dir que és un poble ric.
Sí, però és que Fornells té la seva categoria. Fornells de la Selva.
Sí, exacte.
Hi ha un pa i unes pizzas en un forn allà, us ho recomano totalment.
Està bé. Aquestes recomanacions són a vegades importants per si corres per aquella zona i dius, ostres, on te puc anar a buscar un bon pa? Doncs mira, la Cristina ja us ho ha dit. Si corriu per la zona, un bon lloc per anar a comprar pa és a Fornells. Molt bé, fotografia.
A la fotografia principal podem veure el nou director de l'aeroport de Girona Costa Brava, que el veiem aquí al despatx, però amb la pista darrere, que podem veure fins i tot algun avió i algun bus. I bé, doncs, amb aquesta demanda que fa de que realment l'aeroport de Girona sigui, com diuen, la quarta estació del Prat. I bé, s'està demanant doncs, que realment és una bona solució perquè l'aeroport de Girona doncs, segueixi viu.
Els moments de glòria que va tenir l'aeroport de Girona, al principi de Ryanair.
Home, clar, amb vols... O sigui, jo recordo pagar vols, que pagaves més de la taxa que havies de pagar sí o sí que del vol. O sigui, que el vol et valia 3 euros i després n'havies de pagar 10 de taxes, però sí, sí.
Pensa que hi havia gent d'aquí a l'escala que diuen, tira'm, anem a passar el dia a Roma. I anàvem, marxaven el matí cap a Roma i tornaven al vespre, passaven tot el dia a Roma.
I ja està.
Com aquell que va a Barcelona,
sí,
no?
Sí, sí, pim-pam.
Pim-pam, era un moment, fins i tot tu, com estava la situació, i ara cada vegada més, cada vegada menys, i l'aeroport de Girona tornarà a ser, podem dir, una sucursal de l'aeroport de Barcelona que el feien servir abans, com estava molt carregat, doncs desviaven tots els vols. Que
I podien... encara passa.
Sí, i encara passa, exacte. Bé, això és el DDG i ens anem al punt.
L'edició gironina del punt avui d'aquest dijous 3 d'octubre obre amb aquest titular: el Consell d'Europa investiga Espanya pels presos polítics. Afegeix que un informe de l'institució europea qüestiona el processament de polítics a l'estat espanyol i a Turquia. I també hem de dir que afegeix que mostra preocupació pel nombre de processats per declaracions fetes en l'exercici del mandat. Podem veure, doncs, aquí a la fotografia de pancarta, a la fotografia de portada, aquest titular: ofensiva total contra els llaços. La Junta Electoral ordena la retirada dels símbols per la llibertat dels presos de tots els edificis de la Generalitat abans de divendres. I doncs podem veure doncs, aquí davant aquest edifici que és el de la Generalitat de Girona.
Sí, allà, suposo que és allà a la zona de l'antic hospital de Santa Clara, no?
Santa Caterina.
Santa Caterina.
Bé, doncs, això és el que diuen els diaris més pròxims, aquestes edicions gironines. Anem a veure ja a nivell més barceloní, com és el cas de La Vanguardia, que obre amb aquest titular: crisi interna al Tribunal Constitucional per recursos sobre Catalunya. Afegeix que el president del Tribunal reprèn els magistrats al ple per la seva falta de lleialtat i que també hi ha tensió per la sentència de la Sala al Parlament el 2011 que podria esmenar el Suprem.
Déu-n'hi-do.
I la fotografia...
És preciosa, amic. Jo el que ha fet aquesta fotografia és de premi, eh?
Sí, però és preciosa, no sé si bueno, seria la paraula,
no
Joan.
No és preciosa la paraula, però poder trobar una fotografia així...
Sí, poder-la no sé si fer, sí,
poder-la
sí.
Vull dir que...
Hòstia, és tu que has de tenir una bona càmera, eh? Comencem per aquí.
Sí, no, ja és el moment just, eh? El moment just, perquè, esclar...
Totalment. I ens estem referint, perquè encara no hagi pogut veure doncs, aquesta portada de La Vanguardia, hi ha una gavina amb una bossa de plàstic lligada al cos i amb aquest titular: el plàstic ens envaeix l'organisme. Però bé, com deia en Joan, una foto bastant espectacular i són molts, desgraciadament, els animals, com podem veure, aquest és volador, però n'hi ha molts de marins també, doncs, que moren ofegats doncs, perquè se'ls queda plàstic enganxat al cos, no tenen la possibilitat de treure-se'l i realment és una problemàtica que hem d'anar revertint, perquè si no acabarem matant el planeta.
És que és del tot curiós, és una... Vista així, sembla que és una...
Una núvia, quasi bé, molt bé, a l'escena.
Sí, exacte, que porta aquí una cua de color blau. M'imagino que no serà un fotomuntatge, espero que no, perquè, ostres...
Jo diria que no.
Impressiona, està bé, està molt bé. Molt bé, doncs això és el que ens diu La Vanguardia. Continuem amb més diaris.
Doncs anem a veure què diu el periòdico, que obre amb aquest titular: Brussel·les veu amb reserva l'últim pla de Londres. Afegeix que Juncker hi aprecia punts problemàtics, encara que també alguns avanços positius. I la fotografia principal, en aquest cas, doncs hi veiem a dues senyores i ens explica, per exemple, que és la lluita de Manuela, que és la popular veïna del Gòtic de Barcelona, de 71 anys, que afronta el quart intent de desnonament del pis sense lavabo ni aigua, on viu amb la seva família. doncs bé, s'ha fet mobilització i els veïns doncs recolzen a la Manuela i a la seva filla, que són les dues dones que us mencionàvem que es veuen en aquesta portada del periòdico d'avui.
Déu-n'hi-do, hi ha llocs del Raval que viuen amb unes qualitats de vida, uns pisos d'aquells tan i tan vells, i bueno, i és allò que fa... que esgarrifa, no?, de la manera que viu la gent en allà, en aquelles zones. Molt bé, això és el que ens portava el periòdico, i acabem amb el diari ara.
Cobrem aquest titular. Els Mossos blindaran les infraestructures clau quan surti la sentència. Afegeix que se situaran en primera línia per mantenir l'ordre al carrer davant la previsible pressió popular, i que els cossos estatals es quedaran dins els edificis i només actuaran si ho demana la policia catalana. La fotografia en aquest cas doncs és de nivell futbolístic, de nivell esportiu. Podem veure aquí a Suárez amb aquest titular remuntada. Suárez amb aquest resultat de 2-1 del partit d'ahir, doncs els dos gols, bàsicament, de Suárez.
Sí, 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 en Suárez, que estava un xic qüestionat pel que fa a l'afició blaugrana, i ahir doncs es va reivindicar amb aquests dos gols que van ajudar doncs el Barça a aconseguir la primera victòria, perquè l'altre partit contra el Borussia havien empatat. Aquesta vegada doncs varen aconseguir davant l'Inter guanyar el partit 2-1 a la competició de la Champions. Molt bé, doncs la premsa que queda repassada, i ara és el moment tot això de maridar-ho musicalment, i el dijous ho fem a ritme de rumba, amb aquesta rumba de Barcelona. Manu Chao.
La rumba de Barcelona.
I amb la rumba de Barcelona arribem a les 11 i 23 minuts. I què passa després d'aquestes dues primeres seccions, en quant al temps, en quant al resum de premsa, que anem a l'apartat de sants, aniversaris, notícies, refranys i també la cançó del dia. Molt bé, Cristina, a veure quins amics tenim avui.
Aquí hem de felicitar.
Perquè tu tens un llistat d'amics.
Oi, tu també,
Jo, que va, quatre comptats.
Jo en sóc una.
Sí, home.
Oh, gràcies,
sempre,
que bé.
Sempre. Això que no ho dubtis mai. Molt bé, avui dia 3, Sant Francesc de Borja. Aquí també estem amb els francesos, perquè els de Sis i els de Pàdua, si algun francès, doncs, que ho celebra, perquè és, ell vol ser de Sant Francesc de Borja...
Moltes felicitats.
I Santa Maria Josepa Rosselló, fundadora.
Molt bé.
Doncs felicitats als que celebren avui. Si ens hem descuidat algun sant que també ho fa avui, doncs també ho felicitem. Això per una banda. Per l'altra, aniversaris.
Aniversaris, i ho fem sempre doncs, amb aquestes persones públiques, aquestes que coneixem dels àmbits artístics i això, però primerament doncs, felicitar, com sempre, tots els oients que avui ens estigueu escoltant i que sigui el vostre aniversari, i també doncs, de pas, si us la trobeu per carrer, pel carrer doncs, podeu felicitar l'Àngela Molina, que en fa 64, aquesta actriu tan característica, podríem dir.
Sí, 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 de tota una saga de familiars, perquè el seu germà, les filles, tots han dedicat, diguem, al món de l'artisteo. De fet, ja venia del seu pare, com Antonio Molina, de Soy Minero. Jo tenia la veu com ell, el que passa que el temps m'ha passat factura i mira com m'he quedat.
Hauries d'haver seguit practicant, Joan.
Jo soy, el Soy Minero, com una Atalanta. Però me vaig quedar per aquí. Molt bé, l'Àngela Molina, sí, sí, tota una gran actriu, que ara últimament no es prodiga gaire, però sí que ha fet alguna que altra cosa, alguna que altra sèrie.
Doncs l'Àngela Molina en fa 64 i qui en fa 46 és la Neve Campbell, que també és actriu.
La Neve Campbell, que es va donar a conèixer en una sèrie que es deia Los Cinco, que eren cinc germans que havien perdut els pares en un accident i havien de viure tots junts, clar, n'hi havien de petits i grans, tenien un restaurant i era la història d'aquella família. També l'hem vist en diverses sèries i també en diverses pel·lícules.
I el tercer que hem de felicitar és Zlatan Ibrahimovic, que en fa 38, el futbolista.
Molt bé, Zlatan Ibrahimovic, que ell és de pares croats, però que ell va néixer a Suècia, ha jugat també amb la selecció sueca, un futbolista amb l'ego molt pujat. El Barcelona no va acabar de triomfar, i això que era una de les apostes que havia fet en Guardiola, però la cosa no va anar bé perquè es havia enfrontat amb diversos jugadors, inclús amb el mateix Guardiola, i ha jugat diversos equips i ara està acabant els seus últims dies, com fan molts d'aquests jugadors que han triomfat a Europa, jugant a la Lliga Americana, la Lliga dels Estats Units de futbol, tot i els seus 38 anys.
Sí, sí, edat avançada, per seguir jugant, però sí. No, bé.
Abans retiraven ja 31, 32 anys, ja el temps dels esportistes ja s'havia acabat, i ara veiem que inclús hi ha gent que en 40 anys encara està jugant a l'elit, que déu-n'hi-do.
Bé, però si no has parat d'entrenar i t'has mantingut en forma, és possible.
Sobretot els porters són els que allarguen més.
Ah, sí, clar, perquè són els que no corren.
Que no corren gaire.
Tot i que t'haig de dar-te una porteria, has de tenir valor, també, i tal sí, com sí. Xuten, diguéssim, a primera divisió, s'ha d'estar preparat.
Molt bé, anem a les curiositats. I avui,
curiositat sobre què va?
Sobre bacteris.
Bacteris? Sí.
Tu saps alguna cosa dels bacteris?
Que els vull lluny de mi.
Ah, sí? Doncs escolta això, que sabràs alguna coseta més si és que no ho sabies. Vinga.
Sabies que...
Els bacteris són els primers éssers vius que van poblar la Terra fa uns 3.500 milions d'anys. De fet, totes les altres espècies deuen provenir d'aquests éssers, que són els més petits que hi ha. Els trobem a terra, a l'aigua, salada o dolça, a l'aire, als aliments i al nostre cos. De fet, els microorganismes que viuen al mar constitueixen el plàncton alimentari de peixos, balenes i altres animals. Els podem trobar adaptats a viure en condicions extremes de temperatura i altres factors que fan molt difícil la vida. Altres ens poden causar malalties.
Bé, ja veus, els primers éssers que van viure van ser els bacteris, però ben lluny, no?
Sí, lluny. Jo els segueixo volent lluny, encara que n'hi hagin de bons, millor lluny.
Molt bé, doncs aquesta era la curiositat dels dies, avui es parlava sobre els bacteris. Anem a l'apartat de notícies, anem a saber què es parlava ara fa un any en els informatius d'aquesta casa, i també, que en digui aquesta casa sempre és ràdio i televisió, i també ara en fa 5. Cristina, fa un any què passava?
Doncs aquest era el titular. Xavier Ballesta i Carles Carlà abandonen Esquerra Republicana. Continuaran com a regidors no adscrits fins a finals de legislatura defensant el programa pel que van ser votats. Els canvis al consistori es faran oficials al ple del mes de novembre.
I així ho explicava l'informatiu.
Xavier Ballesta i Carles Carlan, dos dels tres regidors d'Esquerra Republicana a l'Escala, han abandonat el partit i s'integraran al grup mixt al proper ple que es celebrarà el 5 de novembre. Tot plegat ve de les primàries del mes de juny per escollir cap de llista per les properes eleccions municipals, unes eleccions que guanyava Edna Estrems. Entenen que es van produir irregularitats i que el partit no hi ha sabut o volgut trobar solució. Creuen que després que la Comissió de Garanties els donés la raó, la direcció local hauria d'haver assumit responsabilitats i dimitir. Escoltem a Xavier Ballesta.
Tothom sap una mica l'enrenou que hi ha hagut aquests darrers mesos a Esquerra, a la secció local de l'Escala, i per tant hem aguantat fins que ens ha semblat, però esclar, hem tingut en aquest temps que aguantar els dos plens d'una manera gens agradable, i el que tenim molt és moltes ganes de continuar treballant, i considerem que aquests darrers mesos s'ha fet molt, molt poca feina, i per tant hem vist que ha arribat el moment de deixar-ho córrer i treballar per la gent que, pel gruix de gent que considerem que ens segueix.
Bé, doncs aquesta era la notícia. Començava una crisi Esquerra Republicana, marxaven dos dels regidors, Xavier Ballesta i Carles Carlà, que després crearien el partit Gent de l'Escala, i creava aquí una divisió entre Esquerra Republicana, una crisi que feia doncs, que crec que per primera vegada, des de que hi ha ajuntaments democràtics, hi havien dos regidors que passaven en el grup de no escrits. Aquí no hi ha grups mixt en els ajuntaments, uh-huh. I passava això, els que passaven al grup de no escrits, i que després tot això vindria amb la creació de Gent de l'Escala, que tant dos es van presentar i que va ser un regidor, Carles Carlà. Això passava ara fa un any. I ara fa cinc, que deia que després de l'èxit de la primera edició de la Grossa de Cap d'Any, aquest any es poden comprar números de loteria catalana a nou establiments de l'Escala. 6 punts de venda més. Recordem que l'any passat van caure a l'Escala el segon premi de la Grossa. Saps que la primera...
Jo no
hi
era.
I a la gasolinera, un número que quasi ningú el volia, i mira, allà va i toca.
Sempre passa. Els números més lletjos, aquells que dius, aquest sí, no tocarà, sí, que no sé en quin criteri diem això, sí. Però sí, sí, sí. Però
és que sempre anem a buscar els números més que ens agraden més.
Clar, no? Els que t'agraden, alguna teoria d'haver-hi per comprar un
esclar,
número.
Esclar, un 00013 no agafaràs mai.
No, és estrany. I pot sortir.
Toqui,
I pot sortir.
I després hi ha aquell número que l'has vist 50.000 vegades i no l'has agafat. Allò sí que és...
Per això en els llocs recurrents... s'ha de comprar. Ah. Si més no, el bar de sempre o la botiga de sempre.
Sí, sí, sí,
ja
sí.
Està, no cal pas que vos digui que esteu aquí a la mensualitat, eh? Però...
Perquè, esclar, trobar una persona com l'anunci aquell de loteria...
Què vols dir?
Un dels anuncis que va estar més bé de loteria, surt un bar d'un barri que ho estan celebrant-ho tots.
Sí,
i
sí,
ja sé l'home li diu, home, vés a baix a felicitar-los, eh? I l'home amb aquella cara tota trista, tot derrotat, tot empipat, així, esclar, van allà en el bar a felicitar a tots els que havien tocat. I esclar, el bar té la gentilesa de donar-li un sobre amb el número. Vull dir que aquell està molt bé.
Sí, no crec que passi molt sovint això, però...
És curiós perquè la gent de la loteria ha fet últimament anuncis molt bons, eh? Alguns que diuen, però molt bons, com aquell que volia fer creure la seva mare... que havia, li havia tocat el número i bueno, no sé pas el que creia i tot això al final, però després la dona se'n dona compte i després li diu, bueno, tu sempre t'has d'escoltar el que digui la teva mare. A part de l'època del calvo de la loteria.
Sí.
Hi va haver una època que sempre sortia.
És com el de Don Limpio, que no marxava de la tele, quasi
no,
bé.
No.
Molt
a veure,
bé.
A veure que ens sortirà aquest any la loteria i també doncs, ara compartint ja amb la Grossa de Cap d'Any, perquè aquests nombres ja estan tots a la venda.
Sí.
Qualsevol establiment, supermercat, tot això, ja veus allà al costat de la caixa que hi ha els números de la Grossa de Cap d'Any, i totes les administracions, ja penso que des del mes d'agost, penso que ja tenen ja la loteria de Nadal.
Sí, 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 és que això va... I un cop acaba aquesta ja surt la de Sant Jordi, en el cas de la Grossa, vull
sí,
dir que...
Sí, l'altre ja ho inverties amb el Niño.
Sí, veritat.
Si te toca alguna cosa, si és poca cosa, diu, canvia-ho per el del Niño. Molt bé, doncs això és el que... experta, que no he posat jo la notícia.
No, escoltem quina era aquesta notícia d'ara fa 5 anys.
Tres mesos del sorteig de la grossa de cap d'any ja s'han venut un 24% dels bitllets, la qual cosa representa uns 12 milions d'euros. Les butlletes de la grossa es poden comprar en més de 2.300 punts de distribució de loteria i en comerços de tot Catalunya. A l'Escala, si l'any passat només es podien adquirir al supermercat Bon Preu i en dues gasolineres, que precisament van vendre la butlleta premiada amb el segon premi, aquest any la llista de punts de venda s'ha ampliat a 9 establiments. Es tracta de l'estació de servei de l'Escala, l'estació de servei Empúries Oils, el Mason La Parrilla, llibreria Titograma, Bar El Pascall, llibreria Port Mar, llibreria Riells, Bar Neptú i llibreria Montserrat.
Aquests eren els establiments del segon any i ara podem dir que quasi tots els súpers allà al costat de les caixes que tenen els números per vendre i també quantitat d'establiments que també pots comprar la grossa de Nadal de cap d'any, diguem, d'aquesta la loteria catalana, tot i que els primers anys estava més limitadet a diferents llocs. Ara, vull dir, ja s'ha obert el ventall i qualsevol lloc pots comprar aquesta loteria de cap d'any de la grossa. Molt bé, doncs això és el que va donar de si ara fa un any tant la notícia important, aquesta crisi de l'Esquerra Republicana, com la grossa de Nadal d'ara en fa 5. Irem al refrany, al dit, a la frase del dia. És dijous, avui viatgem per la geografia gironina i ens aturem fins a Castellfollit de la Roca.
Perquè el refrany d'avui és aquest. De sí. Castellfollit, surtós el qui ha entrat i qui n'ha fugit.
Carai.
Per tant, jo entenc que Castellfollit n'és de pas.
Sí.
Que és molt bonic anar-lo a veure, però que val més que no t'hi quedis. Ens ve dir això, aquest refrany,
sí, sí,
Joan?
Sí, sí, ja podia ser. Clar, Castellfollit era ara, bueno, ara perquè van fer la carretera nova i ja no has de passar per Castellfollit, però Castellfollit era un lloc de pas que només t'hi paraves, t'aturaves a comprar les galetes.
Ah, veus, per això ja has d'anar, no? Has d'entrar per comprar galetes i després marxar. És el resum de Castellfollit.
Sí. Bueno, l'encant de Castellfollit és veure'l des de fora, no? Veure aquella pedra basàltica, el poble que està allà, que allò és preciós, aquella imatge, quan la veus des de baix. Passa que, esclar, el poble tampoc és que tingui gaire atractiu dintre, però fora sí que en té molt.
És com Espinelves, des de l'eix.
Sí. Bueno, però Espinelves potser
és... No, Espinelves és molt bonic de dins, sí.
Espinelves,
però també és bonic veure'l de fora.
Sí, també és un poble d'aquests de pessebre,
sí.
I que ara tindrà, diguem, el seu moment de glòria, amb la Fira de l'Avet.
Sí, cada any. Intenta aparcar, sí, quan és la Fira de l'Avet. Jo no m'hi acosto, em sap greu, però val més anar-hi un dia qualsevol a poder gaudir del poble.
Mm. Sí, sí, és un dia d'aquests que, bueno, d'aquests pobles tenen tant de visitants i tenen aquell seu dia de glòria amb tanta i tanta gent, que és això, vull dir, que si has d'anar a aparcar o hi vas ja de molt bon matí, o t'hi quedes quasi el dia abans per trobar un lloc. Bé, doncs, després del refrany, arribem ja a la cançó del dia. Viatgem fins a l'any 1979. Cristina, tu encara tampoc...
No, jo no era ni projecte.
Ni projecte, ni res de res, ni...
Trigarem uns quants mesos a que jo fos projecte, crec.
Serà estar curiós saber dels anys teus quines cançons hi havien. Però bé, estem a l'any 1979 i el 3 del 10 d'aquest any, tal dia com avui, José Luis Perales, amb aquesta cançó El Amor, que no és de les seves més conegudes, però era número 1. I començant el ritme d'aquesta cançó, que és el moment que ja acomiadem la Cristina, però sempre, sempre ens explica què podrem escoltar aquesta tarda al Far.
Doncs mira, parlarem de les afectacions de la sequera, de com ha, doncs, òbviament afectat a diversos àmbits, com poden ser les collites, o fins i tot el parc dels aiguamolls de l'Empordà, que està tenint problemes amb l'ecosistema, perquè s'estan assecant per la sequera. En parlarem amb en Sergi Romero, el director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, perquè ens expliqui tots els detalls.
Doncs molt atents al que ens expliquin avui al Far. Cristina, demà hi tornem.
Fins demà.
I t'escoltem aquesta tarda.
Un petó, bona tarda.
És una fruta per a dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y
yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo.
Més calent a l'aigüera.
El amor, el tema que hem escoltat de José Luis i que l'any 1979 era el número 1, com anem fent cada dia, sempre amb la cançó del dia, recordant quines eren les cançons que eren el número 1 tal dia com avui, en un ordre cronològic. Van començar per l'any 66, des d'allà on tenim la nostra referència, i ja anem tirant cap endavant. Molt bé, doncs això era el que ha donat de si la cançó del dia, i ara és aquell moment que anem amb la secció que ens porta diàriament la Montse Hidalgo. Avui toca el Pla Vital. Pla Vital té com a objectiu una entrevista per facilitar tot tipus d'eines per viure millor, adaptar hàbits més saludables, conèixer el cos i la ment i també adaptar-se a les noves tendències d'alimentació, relaxació, esport o moda. I avui, amb una entrevista a Fernando Trias de Vés, economista i escriptor, i Tomàs Navarro, psicòleg, per parlar de manies. Segur que tots tenim alguna que altra mania, jo en tinc algunes i unes quantes, i sobretot espero que tant en Tomàs Navarro com en Fernando Trias de Vés, amb l'entrevista amb la Montse Hidalgo, ens expliquin algunes coses sobre la gent que som maniàtics. Escoltem, vinga.
Pla Vital.
amb Montse Hidalgo.
Conviure amb manies pròpies o de les persones que ens envolten, parella, caps, veïns, ens pot complicar la vida. Avui volem començar a posar-hi remei, a fer via pel camí planer, gràcies a una iniciativa força innovadora en el desenvolupament personal, el Psicorrelat, en un llibre titulat Jo soy así. Fernando Trías de Bes, economista i escriptor. Què tal, benvingut?
Hola, una presentació, jo soy así i ja no m'importa. Que és el títol, és... La segona part és important.
Tomàs Navarro, psicòleg, ben tornat.
Molt, gràcies.
Recordo aquella cançó de Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así.
Sí,
això ve a ser una cosa semblant, no? Jo soy así i ja no m'importa.
Bueno, pot ser una bona declaració d'intencions, eh? Perquè de vegades, l'altre dia feien bromes amb el Fernando, a les cites hauries d'anar amb el llibre. I que quedi clar, jo sóc així, eh? Aleshores, no busquis, què busques, què vols? No em facis a la teva mira, no? Perquè si no t'agrada, com penso? Què faig? Quines manies tinc? Què dic? Què sento? Potser no t'agrado jo sencer, no? Però això que passa a la parella també passa a la feina, amb els fills, amb els pares, amb els entorns. Aleshores, és un alegato, no? A dir, escolta, respectem una miqueta les individualitats i també tinguem clar que no passa res per ser com ets.
Si som com som... Ja som al cap del carrer, ja no hi ha res a fer, no?
Home, sí que ja pots comprendre, que ja és molt comprendre com ets, no? I comprendre com això influeix sobre l'altre. El que diu el Tomàs no impedeix que l'altre també entengui com ets tu i que tu entenguis com l'altre pot reaccionar per com ets, però que no et vulgui canviar, no? Que és quelcom diferent. De totes formes, tampoc aquest és un llibre sobre, diguem-ne, el fet de que som com som i ja està i que ho accepti tothom. És un llibre sobre... És un seguit de manies, no? Tots tenim manies. Un ésser humà que no tingui manies és algú perillós, segurament. És algú del qual hauries de sospitar, no? Perquè no hi ha ningú absolutament indemne aquí. I llavors aquest és un llibre que el que fa fem un recorregut sobre 17 manies, que n'hi ha moltes, l'obsessió per l'ordre, la mania, doncs, per exemple, de la sobreprotecció, hi ha gent que és molt sobreprotectora, no? La gent gelosa, hi ha de tot, no? Formes de ser que són molt extremes, i no tant per dir, escolta'm, no canviï vostè mai, sinó anem a entendre'ns millor, no? Com són aquestes manies? Per què les tenim? No? I què hem de fer amb elles? Però és més que res per entendre molt bé d'on venen i com manegar les manies pròpies i dels altres.
Un llibre que ens planteja tot aquest debat d'una manera força curiosa, si més no. Comença una història, comença un relat, un conte, per posar-nos en situació. Per què heu triat aquesta manera d'entrar? Sense drames, però que poden ser molt angoixants per molta gent.
Mira, no hi ha millor manera de guanyar perspectiva que veure que no estàs tan malament. O sigui, que veure què et pot passar, què li passa a la gent, i dir, bueno, jo no estic tan malament, però potser sí que hi ha algunes coses que puc millorar o que puc entendre, que puc gestionar. Sempre sou millor tot quan estàs lluny, eh? Ja saps que jo visc a la muntanya, a la muntanya, sempre dic el mateix, si et perds, puja cap a dalt i veuràs on queda el pla, on queda el riu, on hi ha una altra muntanya, on hi ha un llac, i tindràs aquesta perspectiva. Clar, quan tu llegeixes una història que et resulta familiar i després l'anàlisi que et va portar una miqueta, doncs, ai, doncs potser no em passa res, ai, però potser sí que em passa una miqueta, ai, aquí estic passant una línia vermella, no? Doncs ja t'ho permet fer. I després una altra cosa molt important és que és un llibre fet per compartir, és a dir, jo a la meva parella o la meva mare o el meu fill li puc marcar un capítol i donar-li, sí? I a partir d'aquí podem iniciar un debat constructiu, no? Si tu et diuen, nena, és que ets massa endreçada, bueno, ja et bloqueges. Bueno, potser ets tu molt desendreçat. En canvi, si pots, llegeixes el capítol de l'ordre i veus algunes coses o te l'han passat, pots començar amb una broma, amb riure, analitzant el capítol i després anant cap a una part més seria, que en definitiva és el que fem, eh? Partint del drama per acabar amb alguna cosa més seria.
El drama són contes, els contes són molt divertits, és un llibre escrit bastant amb clau d'humor perquè també es tracta de desdramatitzar, llavors per això comencem amb un petit drama, no? Ara, la realitat supera la ficció. Ahir estàvem presentant el llibre a una llibreria i a la que va presentar vam demanar a tothom que digués si volia del públic alguna mania que tingués. Va sortir una persona que va dir que les llaunes de conserves les posava a dintre del rebost, les ordenava alfabèticament. Bé, això, llavors, aquesta, que ara t'ho fas així i dius, ostres, ara, això, si jo t'ho poso o ho posem dintre un conte, em diràs, aquí t'has passat. I això és real. I no passa res, era una persona ben sana.
Sí, sí.
Però, i totalment equilibrada. Ara, que era una mania que tenia, ara t'ho imagina't la parella. que dius, cada matí diu A, B, C, D, E, F, G, ostres, no, la tonyina va
més cap a la dreta.
M'has posat tonyina entre la F, la F i la G. Ara, això és un problema o no és un problema? Aquesta és la reflexió. Jo haig de conviure amb aquesta mania o aquesta persona ha de resoldre aquesta mania? Perquè aquí no és un llibre només de mania, sinó de la convivència amb les manies de l'altre.
Fernando, tu has escrit els contes?
Sí, sí.
Tots?
Sí.
De manera natural o tu m'has dit, mira,
no.
Ves per aquí.
Mira, de fet, el meu editor em va trucar, em va dir, tinc uns quants contes que estan molt bé, mira, aviam si podríem fer algun nivell psicològic. I em va passar un o dos, vaig dir, ah, doncs m'agrada molt. Després me'ls va passar tots i els vaig estar analitzant. Sí que és cert que van haver alguns perfils que vam trobar que interessants que no estaven i de fer, no? Mm. I, escolta, el supersticiós, no? Algun perfil que no estava i el va desenvolupar el conte. Però dels 17, a part dels que han quedat fora, perquè vam fer una tria, jo crec que 15, no? 14
sí,
o 16...
14, 15, sí, una gran majoria.
Sí, ja, sí.
Perquè vosaltres sou maniàtics?
Home, clar, però igual que tu, eh? Què et penses? Clar. Però nosaltres ho diem alegrement perquè som desvergonyits, però clar.
Sí.
Parleu de l'ordre. Mm. Parleu també de la maternitat.
Sí. Quins
temes heu posat en el llibre i quins temes doncs, heu pensat que no calia posar-los?
Mira, dels que estan al llibre, jo hi ha un que m'agrada molt, especialment, que és el de l'Ego Tassolbo, que és una persona que administra justícia, que pensa que pot fer això, que està justificat. I és un tema que a mi m'agrada molt perquè cadascú té les seves pròpies lleis. I aleshores a vegades dius, ala, però com pot ser que facis això? No, jo no estic fent res, vull dir, i aquí ho explico al llibre, tu imagina't un club social en el qual, o una xarxa social, no?, d'estafadors i corruptes, i dius, ah, però tu què has fet avui? No, jo avui no he estafat res, però tu ets idiota, i et sents malament, has de fer alguna cosa abans d'entrar en aquell grup de referència. Aleshores, d'una manera molt, molt divertida, molt lúdica, estem treballant un tema tan profund com és la moralitat, no?, i alhora estàs aprenent que quan el teu fill pues, no endreça, no és que pugui portar la contrària, és que té unes normes i que potser t'entren d'altres, no? Aleshores, vam tenir problemes. De fet, estàvem escrivint i anàvem pel 15 o així, vam dir, Fernando, vamos a tener... ja havíem fet una tria, hem de fer una altra tria, perquè és que ens quedarà allò un...
Sí, un llibre molt llarg, és que les manies són inacabables.
Dels que hi ha, Fernando, tu, diguéssim, quina era la teva aposta de tots aquests, el teu preferit?
A mi el meu preferit, jo diria, és un que es diu Fica la pota, que és sobre aquelles persones que d'alguna manera tenen la creença ben arrelada de que són desgraciats, no? De que, és que jo sempre fico la pota, jo sóc un patant, no? Jo sóc un petó. Són aquelles persones, no?, que negativitzen sobre si mateixes, no? I és un conte d'una persona que es dedica a dir-los a la gent els defectes que tenen, les coses que fan malament contínuament, però ho fa per sobreviure sobre els seus propis complexes, no? Aquest és un conte molt divertit que vas rient molt, no vull explicar el final, però al final és un gir brutal on ell te n'adones que ell és el que està patint. Sembla una persona molt cruel amb la resta, dius, però com es passa aquesta persona, perquè és molt, molt cruel amb la gent, i després te n'adones que el que està patint més ell, però també és d'una manera molt divertida, no? És un conte que fa pensar, però jo crec que és el meu preferit i és el darrer del llibre.
Sí. Aquí he de dir una cosa, que té molt mèrit, perquè en tres pàgines toca tants temes, barrejant la comèdia i la tragicomèdia, i que porti a reflexionar. De fet, jo al principi havia pensat, un conte, aviam què puc treure, i la veritat és que havia de triar també, perquè hi ha diversos temes, i al final vam dir, aquest conte, aquest tema, vull dir, com això també val la pena llegir-ho, perquè és un llibre molt fàcil, però si t'hi poses a llegir-lo en calma, et pots plantejar moltes coses.
I el teu preferit, Tomàs?
El meu preferit de conte entre la narrativa, espera, ara et diré, és que estic entre dos. Un és l'Ego t'absolvo, però per no dir el mateix,
L'Ego t'absolvo és un conte de, mentre el Tomàs ho mira, és un sacerdot que es confessa amb un altre sacerdot. Clar, les persones que siguin creients i van a confessió t'has de confessar un sacerdot, però un sacerdot s'ha de confessar un altre sacerdot, i llavors és com entre els dos intenten arribar a la conclusió, perquè un dels sacerdots fa xantatge als de la parròquia per estar diners per l'església, llavors amb els pecats que tenen, s'ha fet una infidelitat, després li fa cartes fent xantatge, no? Sí, sí. Es confessa perquè ell sap que això està prohibit, però necessita diners per arreglar el sostre, no?, de la capella. I llavors a l'altre sacerdot li diu, pues que això no podem fer, diu, ja, però és que fa que em diré per la sostre de la capella. Llavors és com intenten esbrinar aquesta justícia, això que és just i que és injust, no? Quina és la nostra llei, no?
Sí. Bueno, es pot justificar tot, eh? Tomi. Tommy és un conte que m'encanta, i per molts motius, però a part del gir final, que m'encanta, és un recurs molt xulo, m'agrada molt perquè és molt habitual, li passa a molta gent, a molta gent, i com ens construïm una realitat paral·lela a partir d'indicis reals del que ens passa, en aquest cas és sobre l'amor, sobre l'amor, una relació de parella, i com ens hem muntat una pel·lícula, com es munta una pel·lícula, i tot el que passa, i com acaba. És una realitat paral·lela.
No m'estima, no m'estima, crec que no m'estima, m'ha deixat d'estimar, m'ha deixat d'estimar, m'ha deixat d'estimar, i acabes creant tu el problema.
Clar, clar, clar.
Jo soy así, i ja no m'importa. Fernando Trias de Bes, Tomàs Navarro, moltíssimes gràcies.
A tu, gràcies.
La Vital, amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'aigüera.
Pla Vital, avui dedicat a manies amb Fernando Trias de Bes i Tomàs Navarro. Bé, continuem, falten 5 minuts per arribar al punt de les 12 i acabarem aquesta primera hora del Més Calent a l'Aigüera amb música. Amb música que ens portarà l'orquestra, la principal de la Bisbal. Aquest 2019 ha tret un nou treball discogràfic, un nou CD amb el títol Serenata.cat volumen 1. Això vol dir que segurament n'hi haurà més. I anem a escoltar tres dels temes que hi ha en aquest Serenata.cat, començant amb aquest Nemequitapà, continuant per la Metec i acabant per la Bohème.
Sabem que sovint el foc ha brollat de l'antic volcà que veia apagat, i ha cregut tothom que amb camp cremat no podia ser que hi creixés nou blat. Però no has vist amb goig que quan ve el ponent, el negre i el roig reinen juntament. No te'n vagis, no, no te'n vagis, no, no te'n vagis pas, no te'n vagis, no.
Amb aquest aire de matec jueu errant i pastor grec, i els meus cabells als quatre vents.
Vinc a trobar-te i a sentir com és d'immens aquest camí que encara tornaria a fer.
camí de totes les olors del gesamí, dels meus records d'Alexandria i Estambul. I com voldria perdre'm i enamorar-me i com ahir ens que se m'acluquin els ulls. I com voldria perdre'm i enamorar-me com ahir. I com voldria perdre'm i enamorar-me com ahir. Ens que se m'acluquin els ulls.